Noticias Véspera, Amcar en Madrid.
Los problemas de convivencia de la ciutat es podrien solucionar, o si més no, pal·liar amb una ordenança de civisme. Així ho considera la síndica municipal de Greuges, Eva Villà, després de comprovar com les conductes incíviques estan darrere d'un gruix molt important de les consultes que li arriben.
Treballem també l'ordenança de civisme, la tenim aturada. Necessitem una ordenança de civisme i necessitem llavors reines per fer-la complir, per donar a reconèixer primer de tot i després per fer-la complir, perquè això millorarà també tota la convivència en els espais públics. No? Tenim eines de mediació també com cal, que hi hagi aquesta ordenança que sigui més àmplia i que ens permeti tot això.
Avellà, de fet, aquesta demanda durant la presentació de la seva memòria d'activitats el 2019 al ple municipal del mes de juny, el segon telemàtic des de l'inici de la pandèmia i el primer en què l'oposició ha pogut presentar mocions. Una d'aquestes s'ha entrat d'urgència de forma conjunta per part d'Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell per posicionar-se en contra de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix l'exhibició de banderes i símbols no oficials
en edificis públics. De tot plegat se n'està parlant el dia que ha arribat una nova clatellada a través de les dades d'atur del mes de maig. Sense comptar els afectats pels ERTOs, 812 sabadellencs han perdut la feina durant l'últim mes, elevant el nombre de desocupats fins als 15.253. És una dada que no es veia a la ciutat, atenció, des de l'abril del 2016. Una tendència negativa que també s'ha vist al conjunt de la comarca, on 2.388 vallesans s'han inscrit a les llistes de l'atur, sumant 61.536 desocupats. I en esport, segona ronda de test al Centre d'Esport Sabadell per detectar possibles casos de coronavirus en la plantilla. Les proves són el pas indispensable per poder reprendre els entrenaments en grup, molt probablement a partir de dilluns que ve, amb l'entrada de Sabadell a la fase 2. Els següents tests, els que s'hauran de sotmetre els jugadors arlequinats, seran abans de disputar el playoff express, programat entre el 18 i el 26 de juliol. Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que s'han anat moderant a mesura que han anat passant els dies respecte a la setmana passada, que eren molt més elevades. Hem d'esperar canvis en un sentit o a l'altre. Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a hores d'ara ja creixen les nuvolades amb força a zones de muntanya, preferentment al prelitoral i altres zones del Pirineu Prepirineu. Tot i això, en aquests darrers sectors, les nuvolades esperen que siguin més potents de cara a partir de mitja tarda, quan també n'afectaran a zones de la depressió central, sobretot a partir del vespre, ponent nord de la depressió central i avançant cap als punts del prelitoral. Aquestes nuvolades podran descarregar a qualsevol punt de l'interior xàfecs, que localment seran d'intensitat forta, en acompanyats de tempesta i fins i tot acompanyats també de calamarsa o de pedra. Per tant, molta precaució, especialment a l'interior de la meitat nord i a ponent, sobretot al final del dia. Pel que fa a la costa, podria arribar alguna precipitació, seran fenòmens locals i anecdòtics amb una temperatura més alta que ahir. De cara a demà, continuarà la inestabilitat inicialment al Pirineu i a partir de mitja tarda també afectarà qualsevol altre punt de l'interior. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, a part d'aquests controls de mobilitat que ja són habituals i no registra cap mena d'incidència a les carreteres més properes a Sabadell. Passant 4 minuts de les 7, la síndica municipal de Greuges, Eva Bellán, considera urgent i imprescindible crear una nova ordenança de civisme per acabar amb un gruix molt important dels problemes que es donen a la ciutat. Segons Bellán, moltes de les queixes que arriben a la seva oficina estan relacionades d'una manera o una altra amb conductes incíviques, unes conductes que assegura es podrien evitar amb una nova normativa o amb un compliment més estricte de l'existent.
Que torni a reimpulsar l'ordenança de civisme que es va quedar com penjada, però a més que s'habiliti un servei d'agents cívics o algun tipus de servei similar per millorar els temes de convivència, ja sigui entre particulars com a l'espai públic, no? Recollida d'excrements de gossos. O sigui, tenim la ciutat molt bruta perquè molta gent no recull els excrements dels gossos perquè no passa res si no els recull. No? Llavors, aquest tipus de coses no les podem permetre. O temes de botellons i de reunions de joves a l'espai públic, joves o no tan joves, que criden per les nits, que embruten, etc. No? Aquest també és un problema que ha passat en diferents punts de la ciutat.
De fet, l'incivisme també està al darrere d'altres problemàtiques, com el soroll per part de locals de restauració o de veïns. L'aparcament de vehicles sobre la vorera o impedint el pas de vianants també està relacionat amb l'incivisme i s'ha acabat traduint en queixes de persones invidents o en problemes de mobilitat. Segons Avellan, aquestes protestes poques vegades reben una resposta per part de l'administració local, com tampoc està passant a l'hora de garantir el dret a l'habitatge, que la síndica lamenta que s'està considerant un dret de segona. La falta d'habitatge públic i els elevats preus de lloguer i de compra arrosseguen moltes persones, segons Avellan, a situacions insostenibles, com la demanda d'ajuda a màfies. Per la síndica, cal abordar aquest problema, així com l'atenció al sense sostre que durant la pandèmia s'ha fet a l'alberg temporal, un recurs que Avellan defensa.
Parlo, per exemple, del dret a l'habitatge. El dret a l'habitatge és un dret de segona. L'habitatge és un bé de mercat que no es garanteix ni molt menys per totes les famílies de la ciutat. Estem en una emergència habitacional ja cronificada des de fa molts anys. Continuem tenint famílies que no poden pagar els preus de lloguer perquè cada vegada són més cars, que s'acaben quedant al carrer perquè els desnonen, que l'Ajuntament ha de reubicar provisionalment perquè no té teòricament no té l'obligació de donar-los un pis. Per tant, els reubica provisionalment en pensions i hostals de la ciutat, que costa molts diners també, sense poder-los donar una solució, perquè al final la mesa d'emergència habitacional...
La síndica municipal de Greuges ha fet 2.120 atencions durant el 2019, un 21% més que l'any anterior. Més d'un 40% dels casos estan relacionats amb qüestions socials com l'habitatge, la pobresa energètica, el sensellarisme o l'escolarització dels infants. De fet, les preinscripcions escolars suposen una queixa recurrent i en l'últim any ha estat pel següent.
Bé, les 30 queixes dels germans de la trama, sabeu que és tot de famílies, 29 famílies que volien portar els seus fills a on ja anaven els seus germans, es van trobar que no hi havia suficient plaça pública en aquella escola perquè hi capiguessin tots, llavors això va generar una sèrie de queixes, però després 18 famílies més també es van queixar de que no hi havia prou oferta de places públiques ni al centre ni a la Creu Alta ni a Can Llong, que és on ells havien de portar les seves criatures, no? I llavors també fins i tot vaig tenir una queixa d'una família perquè no hi ha prou places d'ensenyament postobligatori, ni de batxillerat, ni de cicles formatius per la nova fornada.
Una de les actuacions d'ofici de la síndica està precisament per les preinscripcions escolars. Se suma a les actuacions sobre les obres de l'estació d'autobusos, la zona blava, la climatització dels jutjats i els menors estrangers no acompanyats. Per últim, Avellan ha tancat 59 expedients de 2016 i 2017 amb greuge, en considerar que la falta de resposta de l'Ajuntament suposa un perjudici per la ciutadania. Avellan ha presentat aquesta memòria en el ple municipal del mes de juny, una sessió que ha començat a les 5 de la tarda i de moment ha estat marcada per la pròrroga de contractes vigents i l'atorgament de subvencions. El govern es defensa acusant la crisi del coronavirus d'haver aturat l'activitat municipal, mentre que l'oposició li accepta l'argument, tot i que reclama que es posi les piles. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. En l'àmbit dels contractes que s'han prorrogat, el més destacat és el del refugi d'animals, perquè la seva aprovació tindrà una durada curta. La tinenta d'alcaldessa de Benestar Animal, Marta Morell, ha anunciat que en la pròxima junta de govern presentaran el nou plec de condicions per renovar la concessió. Un anunci que han celebrat els grups municipals, tot i que la gestió que s'ha fet aquests mesos ha estat criticada per la regidora republicana Glòria Llobet. Escoltem què li demanava Morell i com li ha respost.
Ara no hem vist cap iniciativa, ni a la comissió informativa pertinent, ni enlloc més. A més, arrel d'alguns incidents que han passat aquest últim mes, estaria bé que es convés una taula de benestar animal. Estaria bé que en aquesta taula de benestar animal s'acabés de consensuar una miqueta també, no?, les polítiques que volem fer com a ciutat respecte al benestar animal.
Hem doblat l'import actual que hi havia en el pressupost anterior respecte al contracte de la protectora. Per tant, jo crec que això ambiciós ho és, perquè doblar el pressupost d'una licitació, jo crec que no se li pot dir al govern que no té voluntat de fer-ho. I l'última consideració, senyora Llobet, jo vaig convocar una taula de benestar animal la setmana passada.
L'altre contracte prorrogat per unanimitat ha estat el servei de l'alberg de joventut de Sant Oleguer. Els regidors s'han emplaçat a treballar per decidir el futur de l'equipament i dels joves no acompanyats que hi viuen. Fa pocs minuts que ha començat el bloc d'urbanisme, que ha començat per l'anunci que es conservarà la façana de la fàbrica Germans Camps en un projecte residencial que destinarà un 30% dels nous habitatges a protecció oficial. Des de Junts per Sabadell han celebrat aquest acord per preservar el patrimoni, mentre que Matías Serracant, de la Crida, ha reivindicat que va ser feina del quadripartit.
i per la configuració d'aquest eix, no, que ha d'anar des del castell de Can Feu, passant pel soterrament, l'encara aparcament de ferrocarrils, que en el futur ben segur de vindre una plaça o un parc, com reclamen els veïns, i que ha de connectar amb la plaça del Vallès i la plaça del Mercat. Aquesta és una actuació de transformació d'ús, d'industrial cap a residencial, que quan vam entrar a govern ens vam trobar damunt la taula amb una proposta que no respectava ni mantenia cap dels elements preexistents que ara tots veiem com a imprescindibles, no? Elements que estan vinculats a la història industrial de la nostra ciutat.
Per contra, la regidora d'Urbanisme, Mar Molina, ha defensat que la negociació amb la propietat per conservar la façana ha estat obra seva.
En l'apartat de mocions, Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell n'han entrat una última hora per rebutjar la decisió del Tribunal Suprem de prohibir l'ús de banderes no oficials a l'Ajuntament.
Els tres mateixos grups n'han presentat per separat, Junts, per tal de crear eixos per a vianants a les zones comercials, Esquerra, per forçar l'Estat a pagar els ERTOs i la Crida per garantir que es compleixen les polítiques d'igualtat entre les treballadores municipals. També la Crida i Esquerra demanaran que es torni a activar la taula de mobilitat.
Notícies vespre.
L'atur segueix enfilant-se tant a Sabadell com a la comarca, malgrat que les dades facilitades avui pel Servei d'Ocupació de Catalunya no inclouen els afectats per expedients de regulació temporal derivats de la pandèmia del coronavirus. A la ciutat, el mes de maig s'ha tancat amb 812 persones més a l'atur, sumant un total de 15.253 sabadellencs desocupats. Al conjunt del Vallès Occidental, 2.388 persones han perdut la feina durant el mes de maig, elevant el nombre d'inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya fins als 61.536. Si comparem les dades d'avui amb les de fa un any, són notablement negatives. En el cas de Sabadell, avui hi ha 3.083 desocupats més que el maig del 2019. En aquell moment hi havia 12.170 persones sense feina a la ciutat, malgrat que l'atur havia baixat aquell mes en 268 persones. Per trobar xifres similars a les d'aquest mes de maig, ens haurem de remuntar a l'abril del 2016, quan a la ciutat hi havia 15.410 aturats. Tot plegat, malgrat que en aquell moment també es venia d'una davallada de l'atur en 358 persones. La mateixa tendència la trobem al conjunt de la comarca, on hi ha 12.700 vallesans més sense feina que fa un any, quan hi havia 48.836 desocupats. No es donava una dada similar des del maig del 2016, quan hi havia 62.341 desocupats al Vallès, malgrat que l'atur havia baixat a 1.345. A Catalunya i a l'Estat, el maig també s'ha tancat amb un augment de l'atur. A Catalunya, la desocupació ha pujat en 15.339 persones, una xifra que suposa l'ascens del 3,28% en relació a l'abril i d'un 30% en relació al mateix mes de l'any passat. Amb aquest increment, la xifra d'aturats se situa als 483.149. Al conjunt de l'Estat, l'increment ha estat de 26.573 persones, un 0,69% més que l'abril. Amb tot, ara hi ha prop de 3.858.000 aturats en comparació a fa un any, que la pujada d'aturs ha significat un 25,3%. I no deixem de parlar d'economia, perquè els marxants de Sabadell confien poder desencallar l'aturada dels mercats ambulants i que la totalitat de les parades pugui reobrir abans que la ciutat entri a la fase 3 de la desescalada. La portaveu del col·lectiu, Núria Castillo, admet que després de 80 dies sense treballar la situació és molt precària per molts paradistes. En una entrevista al Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora, Castillo ha demanat al govern municipal que trobi la manera per reobrir la totalitat de les parades abans de la fase 3. Castillo ha assegurat que sempre han topat amb les ordres ministerials, però espera que els informes tècnics de l'Ajuntament facin viable la proposta i que puguin tornar a instal·lar parades en pocs dies. La portaveu dels marxants sabadellencs no contempla cap altra solució que no passi per obrir el 100%.
Pues si comptem des del febrer, pues tenim gairebé 90.000 persones més registrades a l'atur, no? Això suposa un 30% gairebé. En aquest sentit, fer una valoració poc...
No podíem escoltar Núria Castillo, intentarem recuperar-la. La portaveu dels marxants sabadellencs assegura que no contempla aquesta solució de posar-se en marxa tots de cop.
La nostra reivindicació també ha sigut sempre entrar tot el col·lectiu, o sigui, el 100% dels paradistes, perquè si no, un 25 o un 33% no té sentit. Vull dir, nosaltres formem un grup comercial que hem de treballar junts, i a més hi ha hagut molta unitat entre el col·lectiu dels marxants.
A més de poder reobrir com abans millor, els marxants locals també han acordat algunes mesures de suport que puguin pal·liar els efectes econòmics de la crisi del coronavirus. Entre aquestes accions hi ha no pagar la taxa d'ocupació de via pública, una bonificació de la mateixa de fins al 75% fins a finals d'any, campanyes de dinamització o agents socials que venguin per la seguretat dels 6 mercats ambulants de la ciutat un cop es reobrin. La campanya Ràdio Sabadell... campanyes de pagament que es puguin contractar a la mateixa o també en altres mitjans.
Des del comerç està content amb aquest aspecte, amb l'aspecte de que heu ofert la possibilitat de fer més campanyes de les que tenia molt de les que podia fer, perquè una cosa no treu l'altra, sinó una cosa potencia.
Per Porta es tracta d'una eina positiva que facilita les coses tot plegat perquè la part més complicada sigui només la gravació de la falta publicitat.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Sabadell, juntament amb l'àrea metropolitana i Barcelona Ciutat, podria estrenar la fase 2 de la desescalada dilluns que ve, dia 8 de juny. És la proposta del Departament de Salut davant la bona evolució de la pandèmia en aquesta regió sanitària. Un cop rebi el vistiplau del Ministeri de Sanitat, Sabadell i la comarca s'afegiran a la Catalunya Central, Girona, el Penedès i el Garraf, que seguiran almenys una setmana més en la fase 2. Així mateix també podria fer el pas Lleida, malgrat que la decisió quedarà condicionada a l'evolució dels indicadors després del rebrot de casos de Covid-19 detectat la setmana passada. La conselleria encapçalada per Alba Vergés també planteja que les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i Aran i Camp de Tarragona passin el salt a la fase 3 el pròxim dilluns. La gairebé més que segura entrada de Sabadell a la fase 2 dilluns que ve comportarà també alguns canvis respecte de la situació actual. Els centres educatius de la ciutat podran reobrir amb grups reduïts i mesures d'higiene i de distanciament social. Alhora s'eliminen les franges horàries per les sortides amb nens i fer esport, però es mantenen per a col·lectius vulnerables. Les reunions socials poden ser de fins a 15 persones, ja sigui al domicili o a l'aire lliure. També poden obrir les piscines recreatives al 30% de l'aforament i respectant la distància de seguretat. En l'àmbit comercial, en canvi, el canvi més significatiu respecte a la fase 1 és que poden reobrir les grans superfícies amb un 40% de l'aforament dins dels establiments i el 30% a les zones comunes. Pel que fa a bars i restaurants, poden servir taules a l'interior amb un 40% de l'ocupació, mentre que les terrasses poden funcionar amb la meitat de l'aforament. Els hotels també podran reprendre l'activitat a les zones comunes. Més notícies del dia en format més breu. Una quarantena de persones es mantenen ingressades al Taulí a causa del coronavirus. A planta hi ha hospitalitzats 31 pacients. En canvi, la unitat de cures intensives n'hi ha 9. Des de l'inici de la pandèmia, mort, recordem, 357 persones a l'Hospital de Sabadell. Tot plegat el dia que el Ministeri de Sanitat ha apuntat que no ha registrat cap mort per coronavirus a tot l'estat per segon dia consecutiu. Amb tot, manté el total de defuncions en 27.127, segons les dades del Ministeri, que continua validant les xifres per corregir les sèries històriques, hi ha hagut 34 defuncions en els últims 7 dies. El Vapor Llong deixarà en préstec 60 tauletes digitals i dispositius de connexió a internet als usuaris amb menys recursos. L'Ajuntament ha fet una inversió de 28.500 euros per adquirir aquests elements que han de garantir el seguiment de les activitats formatives de llarga durada de forma telemàtica. Tot i això, el 8 de juny es reprendran part dels serveis presencials que complementen els serveis telemàtics activats a l'estat d'alarma. Nova mobilització avui convocada pel Moviment Popular de Sabadell. Les concentracions es faran a les 8 a l'estació Sabadell Centre de Renfe i a 8:45 a plaça Sant Roc sota el lema Abans la vida que el capital. El col·lectiu defensa PAP, sostre, papers i treball per totes, la sanitat pública i jornades de feina més curtes per crear nous llocs de treball.
El que no es pot tornar a passar és que si torna a haver un repunt, sembli que la cultura s'hagi d'aniquilar i que no es pugui fer res. Hem d'aconseguir que es puguin trobar mètodes alternatius.
Així de contundent s'ha mostrat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, sobre l'afectació que ha causat la pandèmia del coronavirus en el sector de l'espectacle cultural i els equipaments. Precisament les primeres convocatòries que tornaran a veure's a Sabadell en aquest sentit seran aquest estiu i a l'aire lliure. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, diu al programa El Cafè de la Ràdio que encara falten uns dies per poder explicar què es farà durant el període estival a la ciutat culturalment parlant. Però assegura que aquestes activitats seran un banc de proves de cara a la festa major.
El que vam fer va ser parlar amb tots els actors i tots els agents que formen part de la festa major i decidir i definir ja fa aproximadament unes setmanes, quasi bé un mes, un sostre màxim per si de cas. Per ser una mica per prendre precaucions, perquè si ens obríem massa les expectatives, després no tinguéssim gaire problemes. Sempre m'ha condicionat que si hi hagués un repunt de la pandèmia, evidentment, recularíem i aniríem a prendre la decisió que s'hagi de prendre. De moment, el que hem fet ha sigut una festa major molt continguda, que el que fent és això, reactivar tota l'activitat de quilòmetre zero possible.
Més repartit en l'espai i en el temps, a l'aire lliure, amb un perímetre delimitat i controlant l'aforament, i amb un protagonisme absolut pels artistes locals de quilòmetre zero.
A Sabadell tenim un quilòmetre zero molt potent, és molt important, i evidentment el primer que havíem de fer era ja perquè tinguessin el màxim d'activitat i que recuperin una mica de musculatura, perquè tots aquests mesos d'inactivitat ha comportat això una sota de duració en la programació, i per això també hem treballat molt en reprogramar amb l'esperança de que el trimestre darrer d'any sigui compatible i que es puguin fer doncs, la majoria de les coses que no s'haguen pogut fer.
Conforme han anat avançant les fases de la desescalada, des de Cultura s'ha anat variant la previsió dels escenaris amb els quals es podia comptar per reactivar els espectacles. Les mesures higièniques dels espais culturals, com ara tenir en compte els materials de les butaques o la ventilació de les sales, ocupen bona part dels preparatius amb els que es treballa per intentar tornar a obrir-los.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat @radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de política, perquè el govern espanyol i Ciutadans han pactat el sí a la votació de la sisena pròrroga de l'estat d'alarma fins al 21 de juny. A canvi, el govern espanyol es compromet a incloure al decret mesures idèntiques per tot Espanya a la recta final del confinament sense perjudici de la progressió sanitària de cada territori. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que no pensa abandonar el seu càrrec fruit de la filtració dels motius del cessament del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos. En declaracions al Senat, ha assegurat que no dimitirà perquè ni ell ni ningú del ministeri han demanat cap informe. D'aquesta manera, resposta al portaveu del PP, Fernando Martínez Maillo, que ha assegurat que el ministre va mentir la setmana passada a la cambra. I el govern català ha aturat la recepció de sol·licituds d'ajuts al lloguer per a famílies amb dificultats econòmiques arran del coronavirus, després que la convocatòria oberta a mitjans de maig hagi quedat desbordada. Per això, abans de seguir acceptant-ne més, s'estan gestionant les rebudes fins ara. Segons ha assegurat la portaveu del govern, Meritxell Budó, en aquests moments estan treballant de quina manera poden obtenir els recursos necessaris per fer front al problema de demanda. Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La plantilla del Centre d'Esport Sabadell s'ha sotmès avui a la segona ronda de tests per detectar possibles casos de coronavirus. Abans de reprendre els entrenaments individualitzats, els homes d'Antonio Hidalgo ja van passar aquestes proves, però el d'avui ha estat el primer cop que ho fan a través de la mutualitat de futbolistes. Recordem que la Federació Espanyola va anunciar fa unes setmanes que es faria càrrec del cost de les proves, un dels principals obstacles que hi havia en la celebració del Playoff Express. El primer requeriment indispensable abans d'iniciar els entrenaments en grup eren precisament els tests d'avui. Si tot va bé i si Sabadell passa a la fase 2 el pròxim dilluns, els homes d'Antonio Hidalgo es podran entrenar en grups de fins a 10 jugadors. Les següents proves que s'hauran de fer els futbolistes del centre d'esport seran dies abans de la disputa d'aquestes eliminatòries, previstes, recordem, entre el 18 i el 26 de juliol. Una surfista de neu com Caral Castellet s'ha vist obligada a viure lluny del seu hàbitat natural a causa del coronavirus. La sabadellenca només tenia previst passar uns dies de descans a Palamós, però la Costa Brava s'ha convertit en la seva zona de confinament. Després de firmar una temporada farcida de grans resultats, la rider local s'ha estat tot aquest temps sense veure la neu. Castellet reconeix que mai s'havia vist en una situació similar.
Sense motiu, o sigui, sense tenir, diguem-ne, una lesió o algun...
motiu per al que em faci quedar-me a casa, no. La veritat és que no. És molt estrany perquè quan veus que físicament estàs bé i que les muntanyes estan plenes de neu, doncs la veritat que sí que es fa superestrany.
Castellet ha tingut temps, per exemple, d'estar en contacte més directe amb els seus seguidors a través d'Instagram, una cosa que reconeix no es pot permetre durant una temporada normal. I davant la impossibilitat d'entrenar-se com és habitual, ha tocat reinventar-se.
Depèn de la teva imaginació, doncs sí que et pots traslladar una miqueta i imaginar-te que estàs a la neu o fent un rail o alguna cosa així, però perquè, bueno, bàsicament és això, és una estoreta i és són una gent que són de Polònia i fan unes taules que són és com una taula de snow, però és de plàstic, és més petita, i es diuen switchboards i fan, bueno, està bastant guai per això, per ara, per al confinament, doncs s'ha vist bastant, perquè amb la gent doncs es veia el que tenien per casa, no?
En una entrevista a l'Hotel Suís, la surfista de neu sabadellenca també ha lamentat no poder practicar nous trucs sobre la seva taula de snow, ja que és en aquesta època quan tenia planificat fer-ho un cop acabat el circuit internacional. I en Terrafeta no seguirà el balonmano Granollers la pròxima temporada. Després de 9 anys a l'entitat vallesana, el central sabadellenc ha decidit emprendre una nova aventura que, a falta de confirmació oficial, el farà recalar al PAUC francès. Terrafeta va arribar a Granollers procedent de l'Alaví de l'Oar Gràcia i en aquest temps ha assolit 7 campionats d'Espanya i l'ascens a plata amb el filial, més enllà d'establir-se com un dels centrals de futur de la selecció. En declaracions a l'Hotel Suís, el primera línia sabadellenc ha reconegut que espera un canvi d'aires a tots els nivells.
A nivell esportiu, doncs, una lliga amb més potència, no? On el físic és molt important, on és més competitiva, diguem, i a nivell personal, doncs, evidentment, el fet de marxar de casa, com bé has dit, quan jugava a Granollers, sí, jugava al primer equip, però seguia vivint a casa, tenia els menjars cada dia a taula, i això l'any que ve no ho tindria, així que el pas personal és gairebé més important que no l'esportiu.
Tal ha estat l'explosió d'Ian Terrafeta aquesta temporada, que amb 21 anys ha marcat 75 gols en 19 partits, registres que fa uns dies li van valer la nominació com a jugador revelació de la Lliga Asobal. I un últim apunt, el Global Bàsquet haurà de tornar a començar des de zero. Malgrat tenir assegurada la permanència a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, el conjunt sabadellenc renuncia a la plaça i jugarà a Lliga Catalana. L'actual panorama econòmic ha acabat de fer impossible poder fer front a les obligacions de la categoria, segons el seu tècnic Òscar Trigo, el nombre d'incerteses no ha parat de créixer.
Ens queda un pressupost molt bàsic per enfrontar-nos a una temporada tan llarga com és la primera nacional de l'any que ve, no? També sabem que tenim una gran incertesa a nivell de competició, no? No sabem quan hem de començar, no sabem exactament si haurem de jugar cap de setmana dos partits, quedant-nos a hotels. Bueno, la veritat és que tot una mica, no?
Trigo també ha admès que la majoria de jugadors han optat per desvincular-se del club i seguir jugant a primera divisió amb altres equips catalans. El Global tornarà als seus orígens i se centrarà especialment en l'aspecte formatiu i inclusiu i continuarà establert també a Sabadell. Mig minut per 2:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 2 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.